Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Dimarts, 1 de maig, a les 8 de la tarda, Ràdio Estel dedicarà un especial a un dels grups de referència a casa nostra. Escoltarem el nou treball de Falsterbo, Nit Amiga.
He obert els ulls de bon matí.
El mític grup català presenta nou disc de composició pròpia i melodies acurades. Dimarts, 1 de maig, a les 8 de la tarda, especial Falsterbo a Ràdio Estel.
Dels fanals del carreró estan filtrant a través de les cortines del balcó.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalònia Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya. Repassarem algunes propostes culturals i algunes activitats on Catalònia Sacra es farà present. Avui ens fixarem en una activitat de promoció cultural que se celebrarà els propers dies a Barcelona i també farem una visita al monestir habitat més gran d'Europa i que tenim a casa nostra ben a la vora. De tot això i més en parlarem en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a cataloniasacra.cat.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni sacre català parlant del mercat d'escapades que anunciàvem la setmana passada. Se celebra des d'aquest divendres i fins diumenge al Passeig Lluís Companys de Barcelona i comptarà amb la participació de Catalunya Sacra. El projecte dels 10 bisbats catalans presentarà als visitants la importància del patrimoni cultural religiós i oferirà algunes de les activitats del seu catàleg. La primera participació de Catalunya Sacra coincideix amb la celebració de l'any del turisme cultural. D'aquí uns minuts en parlarem d'aquest mercat d'escapades amb Anna Vilanova, que és tècnica de turisme de Catalunya Sacra. Anunciem ara la propera activitat de Catalunya Sacra pel 5 de maig, l'itinerari guiat Esglésies entre Vinyes, l'arxiprestat de Vilafranca. Es tracta d'una ruta que conjuga el romànic tardà i el gòtic ple, que es donen la mà en un entorn privilegiat entre vinyes. Aquest arxiprestat del bisbat de Sant Feliu de Llobregat fa d'enllaç entre el que s'ha anomenat històricament les dues Catalunyes, la Catalunya Vella i la Catalunya Nova. La visita permetrà conèixer el romànic de Santa Maria de Sant Martí Sarroca i el gòtic de la ciutat de Vilafranca del Penedès, amb la visita a l'església parroquial de Santa Maria i l'església del convent de Sant Francesc. És imprescindible la inscripció prèvia per assistir a la visita, que guiarà Joan Carles Acedo. La inscripció es pot fer, com sempre, al correu electrònic reserves@cataloniasacra.cat i al telèfon 693-720-202. I acabem aquesta ronda de notícies esmentant que el Museu del Monestir de Sant Cugat del Vallès va reivindicar el 14 d'abril la tasca de restauració i manteniment que s'està fent en aquest monestir del Vallès Occidental. L'acte es va fer amb motiu del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics. 9 especialistes van guiar els assistents per un circuit al voltant de la construcció i van explicar les darreres intervencions que s'han dut a terme per preservar aquest monument històric. En total, van visitar 5 punts del monestir: el claustre, l'església, el campanar, el palau abacial i les muralles.
Conèixer i interpretar el patrimoni.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Com avançàvem fa un moment, del 4 al 6 de maig, el Passeig Lluís Companys de Barcelona acull el mercat d'escapades. És una proposta on empreses i entitats que hi participen mostren al públic la seva oferta per gaudir de la natura, de l'aventura, de la muntanya o de la cultura. Fa 5 anys que els 10 bisbats amb seu a Catalunya van crear el projecte Catalunya Sacra per impulsar i visibilitzar el patrimoni de l'Església. I en aquesta edició del mercat d'escapades, Catalunya Sacra també hi serà present. Hem volgut avui saber més sobre aquesta explicació del patrimoni al mercat d'escapades i per això tenim al telèfon l'Anna Vilanova, que és tècnica de turisme i tècnica de Catalunya Sacra, que alguna vegada ja ens ha parlat i ens explicarà una mica més sobre aquesta participació. Bona tarda, Anna.
Bona tarda.
Doncs dèiem que del 4 al 6 de maig se celebra aquest mercat d'escapades, però exactament com li diríem als oients què és això? És una mica més que una fira, oi?
Exacte. La diferència entre el mercat d'escapades respecte d'una fira turística tradicional és que les empreses i entitats que hi participen venen la seva oferta directament al públic. D'aquesta manera, els visitants, que durant el cap de setmana s'apropin a la zona d'Arc de Triomf on se celebra el mercat d'escapades, tindran l'oportunitat de comprar in situ experiències turístiques diferents.
Caram, també hi ha activitats i tallers, oi? Més enllà dels estands?
Sí, També hi ha una carpa d'activitats on es poden fer diferents tallers. Alguns dels tallers tenen premi. Pel que jo sé, hi ha un taller que és de crear la teva pròpia ruta i algunes d'aquestes rutes, les millors, tindran algun premi dels diferents expositors. I també hi haurà una carpa gastronòmica.
Amb degustacions de cuina, també hi ha activitats pensades pels infants. Em sembla que hi ha passejades amb borricleta, també l'àrea de gastronomia que ens explicaves fa un moment. Doncs esperem que totes les famílies hi puguin participar. Quines empreses participen en aquest mercat d'escapades, més o menys?
Majoritàriament el que trobem són territoris, és a dir, sí que hi ha empreses particulars i estants d'associacions empresarials, però mirant el full de participants, el que t'adones és que hi ha molt territori, és a dir, molta destinació turística. El mercat d'escapades està dividit en diferents àrees geogràfiques, Pirineus, Catalunya Central, tot Catalunya, Terres de l'Ebre, Costa Daurada, Costa Brava, etc. I el que veus és molts ajuntaments, molts consorcis i molts consells comarcals portant la informació directament del seu territori.
I també enguany tenim la participació de Catalunya Sacra. Una mica, quines activitats pot oferir als visitants? Les hem anat esmentant aquests darrers mesos amb el programa, però una mica els visitants del mercat d'escapades, què trobaran?
Bé, doncs nosaltres teníem moltes ganes de participar en el mercat d'escapades. Ja no era pas la primera vegada que ens ho plantejàvem, però no ens acabàvem de veure capaços i aquest any ho hem vist claríssim, que ja hi podíem ser. El que portem són diferents visites i itineraris guiats per tot el territori dels diferents bisbats amb seu a Catalunya, que ja hem provat que són prou atractives i que creiem que poden ser molt interessants per al públic aquest final que ve i que pot comprar directament l'activitat in situ. I també portem les activitats d'agenda que queden d'ara fins a final d'any per si algú s'anima a venir directament a alguna de les nostres activitats dels dissabtes. En el cas de les visites i itineraris guiats que oferirem, algunes de les coses que es poden trobar són, per exemple, visites al monestir de l'Estany, al monestir de Ripoll, a la Seu de Manresa, itineraris com les esglésies entre vinyes pel Penedès, o el romànic sota la ratlla de França a la vall de Camprodon, o també, per exemple, una ruta urbana, que seria l'església de Sant Llorenç i la catedral de Lleida.
El rerefons d'aquest mercat d'escapades és el promoure el patrimoni. Avui dia encara és desconegut el patrimoni a casa nostra?
I tant, segurament és el gran desconegut, eh? Hi ha alguns monuments artístics que tot el món coneix, no cal dir que la Sagrada Família pots parlar d'ella a qualsevol punt del planeta, però en canvi la immensa majoria del nostre patrimoni no té prou visibilitat. És important promoure'l perquè el tenim, és de casa nostra, té un valor incalculable i és important que la gent el conegui per poder-lo estimar i sobretot per poder-lo cuidar.
Catalunya és terra d'escapades, podríem dir, després d'aquest mercat que porta diverses edicions?
Sí, i tant. Catalunya és una terra molt rica. Catalunya fa molts anys que es dedica a rebre visitants, tant internacionals com els propis catalans a diferents espais del territori. Catalunya és una terra molt rica, amb una varietat natural i artística immensa. Només cal que pensem que tenim el Mediterrani i el Pirineu a tocar. Per tant, no cal anar gaire lluny per descobrir llocs molt interessants.
Doncs amb aquesta idea de patrimoni, et preguntaria, les escapades culturals estan a l'alça?
I tant, aquest any més que mai. Penseu que el 2018 és l'any del turisme cultural, és l'any del patrimoni cultural, i per tant el turisme cultural cada vegada té més importància. Els turistes, avui en dia, ja no són només turistes passius que volen anar a prendre el sol, sinó que ja són turistes actius. Tenen ganes, a part de prendre el sol, fer moltes altres coses, no? Volen veure, volen descobrir, volen sentir noves sensacions, i el turisme cultural permet tot això.
Doncs del 4 al 6 de maig et trobarem a tu i a molts altres estants d'aquests territoris que ens esmentaves, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, doncs promocionant aquest patrimoni de casa nostra. I doncs gràcies, Anna, per explicar-nos aquest mercat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada a la diòcesi de Tarragona, concretament a la comarca de la Conca de Barberà. Cada setmana anirem presentant algunes de les joies culturals de l'Església a casa nostra. Avui ens fixem en el monestir habitat més gran d'Europa, el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO fa més de 25 anys, Poblet continua sent actualment referent espiritual i cultural per Catalunya. Ens volem apropar a aquesta abadia cistercenca de la mà del director de recepció al visitant, Lluís Mercè Espasa, que el tenim al telèfon. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs per començar, sabem que el monestir és molt, molt gran, però volíem que els oients poguessin fer-se una idea. Quines parts té aquest monestir?
Bé, el monestir, com tots els monestirs cistercencs, Poblet tenim la sort de que conserva totes les sales. El claustre, al voltant, es va distribuir la cuina, el menjador, la biblioteca, sala capitular, l'església, el dormitori... Més o menys a tota Europa segueix la mateixa disposició i Poblet es conserven totes les sales.
Uh-huh. Aquestes parts totes són visitables?
Bé, en gran part sí. El monestir està habitat per monjos, hi ha una part oberta al públic, però els monjos també la utilitzen, deixa uns horaris fixats. Per exemple, el menjador és el que fan servir cada dia, la sala capitular, l'església i celebren els oficis.
Mm-hmm. O sigui, és un monestir que la gent pot visitar, evidentment, però allà on veiem, doncs a la nit, per exemple, al vespre fan exacte el capítol diari, és on mengen els monjos, o sigui, és aquest binomi entre visita i vida monàstica, no?
Exacte, mirem de combinar-ho, no?, les dues coses, poder que la gent pugui gaudir del monestir, de visitar-lo, i llavors hi ha la part espiritual de la comunitat, que utilitzen doncs, les diferents dependències.
Tirem una mica enrere, segles enrere, anem als orígens d'aquesta abadia cistercenca. Quins són aquests orígens del monestir de Poblet?
Bé, la fundació és del 1150, va ser fundat pel comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, després de la reconquesta als sarraïns, per anar cristianitzant tota aquesta zona, que es diu la Catalunya Nova, i anar cristianitzant-la, doncs va colonitzant-la, van fundar diferents monestirs. Aquí tenim Poblet, a la vora tenim el de Vallbona als Monges i també el de Santes Creus.
Mm-hmm. És, de fet, forma part de la ruta del Cister i és l'únic monestir que està habitat, no?, dels masculins que queden.
Sí, exacte, els del masculins és l'únic habitat.
Una mica l'arquitectura de l'abadia. M'has parlat del 1150, de Ramon Berenguer IV, però quines parts té arquitectònicament parlant el monestir?
De Poblet hi ha una, podríem dir, finals del romànic, inicis del gòtic, totes aquestes sales que he nombrat abans es va barrejant, és la transició d'aquests dos estils, i potser la part més monumental és l'església, la basílica, que a part conserva el panteó dels reis de l'antiga corona d'Aragó.
Doncs ara entrem, si li sembla, en aquestes joies que guarda Poblet, encara que n'hi ha moltes petites peces litúrgiques i d'altres temes, però entrem una mica a les joies arquitectòniques. Parlem dels panteons reials, una mica. Expliqui'ns, quines joies té Poblet?
Bé, Poblet va ser, a partir del segle XIV, va ser panteó reial per ordre del rei Pere el Cerimoniós, Pere el del Punyalet, però abans hi havia un parell de monarques enterrats al monestir, que era Alfons el Cas, fill de Ramon Berenguer IV, i de Jaume I el Conqueridor, un dels monarques més rellevants. Després hi ha enterrat Joan el Caçador, Martí l'Humà, i la casa Trastamara, amb Ferran d'Antequera, Alfons el Magnànim, i Joan II, que és el pare de Ferran el Catòlic.
També hi ha un orgue, oi, a l'església, que de fet acull a un cicle de concerts d'orgue, no?
Sí, a tardor fem un cicle de concerts, un cicle internacional de concert amb els millors organistes del món, i són tres caps de setmana, que fem els concerts de Poblet amb l'orgue nou.
El monestir de Poblet també és seu de l'arxiu a Tarradellas i em sembla de l'arxiu Paul Preston. Això li dona entitat espiritual i cultural al monestir?
Sí, l'Arxiu Tarradellas està restringit al públic, s'ha de sol·licitar per poder-hi accedir, però és una de les peces que tenim, que en el futur voldríem ensenyar, poder exposar alguna part de l'Arxiu Tarradellas. Uh-huh. Un dels projectes.
En els darrers anys, Poblet ha agafat volada, més enllà de l'arquitectura, evidentment, i de l'espiritualitat, per aquesta renovació ecològica que va començar el seu prior en el seu moment, també per l'hostatgeria externa, tenen una escola-restaurant, pels concerts que ara comentàvem d'orga, però també han començat el projecte que es diu Cosmos, oi? Que vostè doncs, ens pot explicar una mica. Què és això del projecte Cosmos?
Bé, el projecte Cosmos es va començar l'any 97 i és una sèrie de... que el monestir ha anat desenvolupant, per exemple, amb la sostenibilitat, ser més ecològics. Per exemple, una de les coses que s'ha fet és canviar tota la jardineria, que és la gespa, per plantes autòctones, que no hagin de monestir tanta aigua. Després, l'hostatgeria, com vostè ha dit, doncs, segueix un criteri ecològic de sostenibilitat, també, amb plaques solars, amb l'estalvi d'aigua. I després hi ha un projecte, el futur centre d'interpretació i un futur museu que, si Déu vol, inaugurarem aquest any, a finals d'any.
Doncs el centre de visitants sé que s'ubicarà o s'està pensant en els edificis de l'entrada del monestir, oi?
Exacte, està just a l'entrada, el primer portal, el que es diu Porta del Rellotge, a l'esquerra. Ara s'ha fet la primera fase i estem pendents de començar doncs, la segona fase per inaugurar-lo l'any que ve, en principi el 2019.
L'objectiu d'aquest projecte Cosmos, més enllà de potenciar la visita, quin és?
És donar a conèixer Poblet, doncs, que avui en dia tornem al que s'havia fet a l'edat mitjana. Érem els recursos que tenim, doncs la sostenibilitat, amb el que ens dona la terra, per exemple, la geotèrmia, l'aerotèrmia per escalfar els edificis, treure el desoll, suprimir tot el que són... no sé la paraula.
Sí, totes aquelles coses que a la vida del segle XXI contaminen, no? Podríem dir.
Exacte, tot el que contamina.
Sí, sí, sí. També hi ha una possibilitat de crear un futur jardí bíblic, oi?
Sí, però és una idea que de moment s'ha deixat una mica aparcada.
Vaja.
Una mica aparcada, sí.
Bueno, potser d'aquí uns anys en tornarem a parlar.
En tornarem a parlar, per cert.
Com s'estructura el binomi entre el que dèiem a l'inici, visita cultural i vida espiritual, vida monàstica, perquè un no interfereixi en l'altre, però alhora s'enriqueixin?
Bé, el que hem procurat és que les visites no interfereixin, com ha dit vostè, amb l'horari monàstic, amb l'horari d'oficis. Això sí, els oficis sempre estan oberts al públic, la gent que ens ve a visitar pot participar-hi, però llavors les visites tenen un horari molt restringit. Comencen a partir de les 10, que és quan els monjos ja deixen lliure la part del claustre, fins a la 1:15, 2:15, que és quan ells van a dinar, i llavors a partir de les 3 tornem a obrir fins a les 6, que la comunitat torna a utilitzar les sales del claustre. És una mica restringit, però hi ha suficient temps per poder-lo visitar bé.
La vida monàstica, diria que avui, en ple segle XXI, captiva els visitants més enllà de la visita arquitectònica?
Bé, molta gent ens arriba aquí que no sabem que hi ha monjos. Llavors els sorprèn. Jo crec que una de les millors experiències és quan entren a l'església i senten els monjos cantar dins d'aquesta basílica enorme que tenim, el cant en gregorià, l'últim, una sal de Regina, però la gent marxa impressionats.
Uh-huh. Sé que és un monestir de portes obertes a l'entorn. Ha volgut sempre equilibrar aquest aspecte de comarca, aquest aspecte de proximitat. Com es treballa això a nivell de cultura?
Bé, nosaltres, a part, també tenim diferents convenis amb els museus que tenim aquí a la vora. Per exemple, vingui al Museu del Vidre. Les persones que visiten Poblet doncs, tenen accés gratuït al Museu del Vidre. Després també amb el Museu de l'Espluga, el Museu de la Vida Rural. I a part també els hi oferim avui en dia nosaltres, com que tenim hostatgeria, disposem de diferents packs en què la gent pot quedar-se a dormir, pot gaudir de tot el dia Poblet i a part pot disfrutar també del restaurant que vam obrir a partir del 2010.
Ara li vull preguntar a l'hostatgeria. A l'hostatgeria sé que les habitacions intenten, doncs això com deia, no? Transportar el visitant una mica a aquell silenci, aquella pau, aquella tranquil·litat. Les habitacions no tenen televisor, per exemple, i també tenen implementat aquest servei ecològic de la dutxa que utilitzen els mateixos monjos, oi?
Exacte, és una dutxa que no necessita sabó. És una carxofa per la qual hi ha unes pedretes que fa l'efecte com si fos una cascada d'aigua. Neteja la pell, no fas olor, et deixes net i no utilitzes sabons.
Els monjos tenen contacte amb els visitants en algun moment a banda d'aquestes celebracions litúrgiques que ens comentava vostè?
Bé, nosaltres, per exemple, tenim escoles que a vegades ens demanen per parlar amb un monjo al finalitzar la visita. Llavors, la possibilitat hi és, i alguns grups també. Llavors, algun dels monjos doncs, el rep en una sala i poden fer-li les preguntes i tenim una mica, doncs, allò els pot explicar la seva experiència monàstica.
I, de fet, el monestir forma part sacra de l'Església, la comunitat hi està abocada en aquesta visita. No és una cosa individual del centre només de visitants, sinó que la comunitat hi participa, oi, activament, més enllà d'aquestes visites que ens comentava?
Bé, inclús a vegades algun monjo ens ha ajudat a fer alguna visita. Hi ha alguna parròquia, alguns grups que nosaltres a vegades especials, podríem dir, entre cometes, doncs, que ens demanen de fer la visita amb un monjo, nosaltres els hi proposem, i normalment acceptem la proposta.
Ja anem acabant. Li preguntaria, per un visitant, quant dura la visita a Poblet? Hi ha una durada determinada?
Bé, la visita hauria de durar un dia, però dura una hora.
I en una hora?
Hi ha molts detalls, hi ha molts racons, i intentem complir-ho tot en una hora.
Ara, ja per finalitzar, li pregunto una pregunta personal. A vostè, quin racó preferit té de Monestir de Poblet?
Bé, un dels meus racons és un dels claustres privats que queda dins de la clausura, que es diu claustre de Sant Esteve, que és dins de la part que utilitza la comunitat. És un claustre romànic, petitet, impressionant.
Doncs amb aquest claustre dins de la clausura ens quedem. Els visitants la poden veure si participen d'aquesta iniciativa que fan els monjos d'obrir la vida de clausura als visitants homes. Doncs moltes gràcies a Lluís Marcel Espasa, que és director del Centre de Recepció al Visitant del Monestir de Poblet, per aquesta visita que sabem que en 10 minuts de telèfon és complicada, però que ens ha explicat molt i molt bé. Moltes gràcies.
A vostès, bon dia, gràcies.
Adéu.
La proposta musical de Catalunya Sacra. La música del calendari litúrgic. Christe.
El programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalunya Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Avui us proposem un cant gregorià titulat Christe Redemptor Omnium. El podreu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalunya Sacra, www.catalunyasacra.cat. Que tingueu una bona setmana. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.
Amen.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.